Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Tal dia com avui, l'any 1960, a la República Dominicana, les germanes Pàtria Minerva i Maria Teresa Mirabal van ser assassinades per la seva lluita contra la dictadura de Rafael Trujillo. Les germanes Mirabal són el símbol amb el qual es commemora el Dia Internacional de la Violència vers les Dones, el 25 de novembre. A data d'avui encara no podem parlar, per desgràcia, d'un èxit en aquesta lluita. Les dades que arriben mai ens arriben de tranquil·litzar. Avui al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem parlar i aprofundir sobre aquest tema. Per això, avui estem molt ben acompanyats en aquesta taula de l'estudi Ramon Barnils, amb la Maribel Guillamont, presidenta de Nuestra Sola. Molt bon dia, Maribel.
Hola, bon dia.
També tenim aquí el David Bea, de Creu Roja, Rubí, Sant Cugat, Vall d'Oreix. Molt bon dia, David.
Bon dia.
També ens acompanya l'Emma Prat, advocada que dona servei a l'Ajuntament des de fa més de 10 anys. En aquests temes, molt bon dia, Emma.
Molt bon dia.
També s'acompanya la senyora Susana Pallicer, tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim en comunicació telefònica el Josep Maria Escarré, cap de la policia local. Senyor Escarré, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Ara que hi som tots, el que més destaca d'aquest dia 25 de novembre de 2013 són notícies que veiem a molts diaris en el dia d'avui, que destaquen que les denúncies han caigut, però això s'acata a la crisi, que les dones que haurien de denunciar no ho fan, sobretot molt sovint per dependència econòmica. Vaja, són dades que cada any tenim alguna dada que ens deixa una mica més intranquils. No sé, Maribel, com ho veieu des de Nuestra Sola. Heu notat aquesta manca de trucades, aquesta caiguda de trucades?
A veure, nosaltres fem escolta activa, llavors no estem en el departament jurídic. O sigui, sí que és cert que ens diuen que a l'haver un augment de les taxes judicials, això ha repercutit bastant negativament, no? Sí, segur, hi ha un munt de coses, no?, que han empitjorat el tema sobre el maltractament.
Senyor Escarré, des del Departament de Policia Local, s'ha notat aquest descens?
Bueno, hem notat un petit descens, però tot i així la tendència es manté, la tendència es manté. Vull dir, nosaltres no ens atreviem a dir que hi ha un descens considerable, perquè pensem que la violència continua existint igual, eh?
Exacte, suposo que això és molt clar, Maribel, que la violència existeix, sí. Igual no disminueix, que
no.
Això és el que més preocupa de tot plegat. Cada any ja no és lamentar-se de que pugi, de baixi, sinó que no hi ha una baixada considerable.
No, és, a veure, nosaltres pensem que la violència és estructural, o sigui, tenim sota el nostre punt de vista una societat bastant patriarcal, amb uns estereotips molt marcats i amb uns rols molt diferenciats en qüestió de sexe. I això, nosaltres pensem que la base per poder canviar això seria l'educació i educar en temes d'igualtat, educar basats en els temes d'igualtat, no, pensem que no s'està fent en absolut, i llavors continuem reproduint rols, continuem reproduint estereotips i anem fent així.
De fet, des de l'Ajuntament, senyora Pallicer, la tasca que es fa és coordinar totes aquestes entitats, que en són moltíssimes. De fet, ho parlàvem abans d'entrar en directe, em preguntava la Emma, ai, per què no ha vingut a tal? Clar, és que hi ha moltes entitats que hi participen i malauradament, o afortunadament, hem hagut de fer selecció per dir, hem de triar alguns, perquè és que si no serà molt, molt complicat.
Home, nosaltres jo diria que teníem la sort en aquesta ciutat de que nosaltres com a Ajuntament no pretenem organitzar coses, sinó que gent que en sap i gent que té aquesta sensibilitat i gent que es podem ajudar d'alguna manera són les que proposen activitats, doncs, que siguin útils per la ciutat. I per tant, doncs, mirem què està fent la gent en temes d'educació, com deia la Maribel, potser no estem fent prou, anem a mirar què podem fer, en temes de teatre, en temes de teràpies, aquí suposo que sortirà, però no solament la dona, sinó que estan els nens també implicats. Llavors el que fem és mirar el que fan totes les entitats de Sant Cugat, juntar-ho amb un programa i anar fent difusió d'aquest programa, a part de la difusió que fem i també del tractament que fem amb dones i amb nens, doncs, que sofreixen maltractaments.
Exacte, perquè això és una cosa que al final afecta tota la societat.
Sí.
Molt sovint, clar, ens centrem, òbviament, en la principal víctima en aquest sentit, que és la dona, això és lògic, però això afecta a tothom, Maribel.
I els fills i filles, no oblidem, a veure, la nostra llei no contempla que aquests nens, aquestes nenes que han viscut violència siguin objecte de violència, no són víctimes de violència, per la qual no n'hi ha plans específics per a ells. Això és bastant greu perquè, a veure, des del sentit comú podem entendre que un nen, que una nena que hagi viscut violència directa és víctima de violència, perquè segurament quan sigui gran estarà en patrons de submissió o d'agressió. És que és fàcil entendre això.
Exacte. És una violència que arriba d'una manera o d'altra. Emma, des del teu lloc, tu ets advocada, treballes en col·laboració amb l'Ajuntament des de fa més de 10 anys, sí. Treballant en aquest àmbit. Exactament quin tipus de demandes portes?
A veure, a l'Ajuntament ens ve tot tipus de demandes, no és només en matèria de violència de gènere, però sí que és veritat que, especialment aquest any, contràriament al que diuen les dades, hem detectat sí. més atencions a nivell de violència de gènere. El que sí que és cert és que aquests casos no han passat per denúncia, és a dir, les dones no volen denunciar. Abans hi havia com una mica més d'ànim a l'hora de presentar denúncies i aquest any el que els hem trobat és que moltes dones no ho fan. Jo no dic que sigui tant motiu de la crisi, jo crec que és més una falta de confiança en el sistema judicial que tenim actualment. Val? I sobretot és aquest motiu més que el tema de la crisi. Per una altra banda, en relació amb el que deia la Maribel, això dels menors, és cert que aquesta desprotecció que hi ha dels menors perdona, també és a nivell legal. Sí. És a dir, tenim una llei que és de violència de gènere que és estrictament per les dones, però els menors, el tema de protecció que tenen és l'equivalent al que podria tenir qualsevol altre familiar. Clar, això a nosaltres ens sembla que és un desgavell. Mm. Hi hauria d'haver una regulació que protegeix més també el tema dels menors, a la línia del que tu deies.
Sí.
I des de Creu Roja, quina tasca s'ofereix, quina ajuda s'ofereix a les víctimes de violència contra les dones?
Correcte. Bueno, nosaltres, una cosa és el que nosaltres hem col·laborat en aquesta setmana, i l'altra cosa és el que ja portem anys fent sobre la TAM, no? Aquell mòbil que acompanya la dona, que en un moment en què es pot sentir en perill truca, i en companys que estan rebent l'ajuda. Nosaltres en les activitats que hem proposat era més, malauradament, ja des d'allò que fem nosaltres, no? Des de la previsió, des de protegir a la dona en el moment que o té un risc de violència perquè tingui algun recurs a l'hora de defensar-se davant d'aquest agressor. Nosaltres volíem, sobretot, és gent que ja ha patit aquest tipus de violència o gent que està en risc de patir-la o simplement dones o fills petits que tenien ganes d'aprendre. Això és el que vam proposar, és una sèrie de curs, de taller, de 8 horetes d'autodefensa. 4 pautes molt bàsiques de defensa davant d'estrangulacions, de quan l'agressor tira la dona al terra, de com t'has de lliurar, i sempre des d'on parla legal, sempre des de durant 4 cosetes bàsiques des de la teoria, no? O sigui, quines són les característiques del perfil i victimari de gènere, diferència entre violència i agressivitat, a totes aquestes petites coses.
Diferència entre violència i agressivitat, això exactament cap on aniria, David?
una cosa és una conducta agressiva, i una altra cosa és la violència, el que deien ells, o sigui, un menor que està acostumat a viure en un entorn violent aprèn que amb la violència s'aconsegueixen coses, o sigui, l'agressivitat jo no diria que és dolenta, però la violència sí, o sigui, és utilitzar aquesta agressivitat per aconseguir un fi.
Exacte. De fet, aquesta tarda, a les 6, es presentarà aquest informe d'impacte de la violència contra les dones a Sant Cugat. Abans li hem preguntat, senyora Pellicer, si coneixia el contingut d'aquest informe. De moment no l'hem deixat veure'l.
No l'hem deixat veure perquè està molt ben preparat, perquè les dades sabeu que són molt acurades fins a última hora, sabeu que hi ha una sociòloga que ens ho està preparant i, de fet, fins aquesta tarda m'ho donaran al migdia per poder-m'ho preparar, i l'alcaldessa també, però no el faig jo personalment, doncs és un equip que treballa durant tot l'any per recollir les dades, doncs no me l'han deixat veure. Apunto una cosa, potser un tema una mica nou.
Endavant.
Que jo crec que el paper de les noves tecnologies en això, a part de l'estudi, jo no sé què sortirà, però per lo que veiem, per la gent que ens arriba, pel que llegim, el paper dels mòbils està fent molt mal, el paper d'internet, ja ni dir-ho, i crec que sí, aquí sí que hauríem de fer una reflexió, i no sé si Fins ara fèiem els tallers de rol, de gènere, però jo crec que, no sé, ja hem informat de tot i crec que ara ens hem de posar molt seriosament amb aquestes noves tecnologies, perquè el paper mutu que es fan de control, de que com, bueno, això és una cosa que en parles amb qualsevol i et surt, no? Llavors, a part, no sé què ens diran les dades, però jo crec que el paper de les noves tecnologies en aquest cas no ha ajudat, crec.
Va molt bé que digui això. De fet, una de les dades que trobem més preocupants a la nivell Catalunya, podríem dir, de les trucades rebudes, és que les formes de violència masclista que s'han rebut les distribuïen en quatre àmbits: física, psíquica, sexual i abusosexuals, i econòmica. Una i altra no eximeix de l'altra, o sigui que es pot patir una i altra. Física, 2.724 trucades, psíquica, 6.919 trucades, sexual i abusosexuals, 218, i econòmica, 529. Això és la que portem d'any a nivell país, per entendre'ns. Clar, psíquica, en això que deia vostè ara, d'aquest control de les trucades, això evidentment ha obert un nou front que potser fa uns anys no es contemplava.
Nou front, i crec que preocupant amb la gent jove, no? Que fins ara dèiem, home, doncs, deia la Maribel abans, són estereotips, repeteixen estereotips. Jo crec que ara el nostre jovent no hauria de repetir estereotips de fa 40, 50 o 60 anys, no? Però bueno, degut, gràcies en aquestes tecnologies, doncs, fan una repetició i un, jo crec que un èmfasi ja fa 2 o 3 anys que ens està sortint, i això és una dada preocupant.
Senyor Escarré.
Sí, jo voldria afegir, aprofitant el que estava comentant ara la senyora Pellicer, la regidora, en el tema aquest de les noves tecnologies, cal tenir en compte que ja no només és a dir, fins ara contemplàvem, com vostè m'ho volia dir, la violència física, la psíquica, i els abusos, però ara tenim la violència pública, és a dir, a través dels mitjans o de les xarxes socials. Pots fins i tot fer una agressió en públic, no? Aleshores ja no és només sobre la persona, sinó que a més estàs fent un altre tipus d'agressió, que ja és que els altres ja veuen quin tipus d'agressió t'estan fent, no? És a dir, ja no la pateixes tu sol, sinó que a més l'agressor la fa pública a tots els altres, no? Aleshores això també és un factor, jo crec, important a tenir en compte, que comporten les noves tecnologies, en les que ens hem d'acostumar a conviure amb elles i a utilitzar-les d'una manera responsable, i s'ha de fer una feina en aquest aspecte també perquè sigui un ús responsable. Maribel. I després, en referència al que comentava la senyora Pellicer sobre el que sortirà o no sortirà en l'impacte a l'estudi, cal tenir en compte que, tot i que les dades puguin ser aparentment millors de l'any passat, com deia abans l'advocada també, hi ha una part que no vol denunciar, és a dir, la policia, normalment sempre diem el mateix quan anem a alguna reunió amb algun veïns o quan fem algun tipus de presentació, nosaltres sempre diem a la policia, no, és que si no hi ha denúncies, per nosaltres no hi ha fets, és a dir, nosaltres treballem sobre denúncies, sobre estadístiques. En el tema de la violència de gènere no podem treballar així. Jo crec que tots ens hem de treballar coordinats, i no només sobre la denúncia, sinó sobre, perquè sabem que hi ha molta denúncia que no es fa, hi ha molta agressió amagada que no surt a la llum perquè no es fa la denúncia, o que només la coneixen els serveis personals i que la policia malauradament no la coneixem, si no és a través de la coordinació que tenim amb els serveis personals, no?
Maribel.
Jo afegiria la violència institucional. Aquesta afegeix moltíssim dolor a la víctima, és perquè eternitza els processos, és tan lenta la justícia que tenim i al nostre punt de vista tan poc operativa en molts casos, que afegeix molt de dolor.
Jo ara estic esgarrifat una mica amb la quantitat de tipus de violència que estem desglossant, de debò, i ja és suficientment aterrador que n'hi hagi una, un tipus de violència, com perquè per sobre hagin de fer branques de maneres que es pot fer. Emma, volies dir alguna cosa?
No, jo en relació a això que està dient la Maribel, el tipus de violència institucional, clar, no tots els advocats, aquest tipus de violència sí que la detectem molt. Bueno, jo com a advocada, en concret, en temes de violència. Clar, no hi ha res pitjor que una persona que ha intentat tirar endavant un procés de violència, que ha vingut a demanar informació, que se li informen dels seus drets, dels mitjans que té de defensa i mecanismes per tenir protecció, doncs que arribi a un jutjat i quan arriben allà es troben el que es troben. Saps? Realment es viuen situacions molt d'angoixa, molt de dir, bueno, i per això he fet tot aquest esforç, perquè després la seva denúncia, sobretot en temes de maltractament psicològic, en el físic és més fàcil perquè, bueno, parte de lesiones, tal, agressivitat, riesgo, tot això, llavors, clar, ja compleixen els tipus perquè et donin l'ordre de protecció. Però amb la violència psicològica, que és la que realment fa més mal, val? Ens trobem una falta d'emparament judicial brutal. És a dir, hi ha una llei que regula uns mecanismes, però a l'hora d'aplicar-la és molt complicat.
Clar, perquè com es demostra?
Clar. No, evidentment sí, vull dir, a través d'uns informes mèdics. Tu no pots anar a posar una denúncia per tema de violència psicològica només amb la teva versió dels fets. Això està abocat al fracàs. I clar, això és una mica des de l'oficina el que intentem explicar a les dones, no? Donar-los una mica d'informació, de dir, bueno, en aquests casos què pots fer? És a dir, no es tracta d'una denúncia aïllada, sinó que tot això ha de fer formar part d'una estratègia jurídica per encaminada a obtenir una ordre de protecció. Val? Que no es poden llançar a la piscina i ficar una denúncia.
Com es veu això des del consistori, senyora Pellicer?
No, nosaltres som conscients i quan fa anys ja es va crear aquest grup de treball intern, el que miràvem una cosa era de no multiplicar les vegades en què la dona ha d'anar a declarar, ha d'anar aquí, ha d'anar allà, ha de portar els nens, de mostrar a la seva germana que sí que és veritat, va arribar un moment que intentem coordinar-ho el màxim possible, però és veritat el que diu l'Emma, que bueno, la justícia és com és, i en aquests casos, i de tant en tant, hi ha algun cas d'alguna sentència que et posa la pell de gallina, no?, perquè et fa tirar enrere i dir, però com és possible? També s'ha de dir que durant un cert temps el tema de la violència es va fer servir bastant per recuperació de nens. Amb raó o sense? Jo no sabria dir, però és veritat que era com una cosa que algunes vegades es va demostrar que potser no era com havia de ser. Llavors jo crec que ara els jutges han anat una mica cap a l'altre extrem. I últimament també hi ha sentències de dir com pot ser que amb això, això i això i això donin una custòdia compartida i a més no hi hagi delicte per part del marit, no? I bé, ho vivim amb preocupació perquè aquests casos els anem veient.
Deixeu-me obrir un nou tema. Aquesta tarda tindrà a la Casa de Cultura Lloc una xerrada que es dirà Una vida com qualsevol altra, ho preguntaran. Va a càrrec de la Mireia Trias, és responsable de projectes de l'ONG Yamuna, i parla sobretot de la vida de les dones al Madagascar. Ara mateix tenim en comunicació la Mireia Trias. Mireia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a Fons i per incorporar-te en aquesta tertúlia que hem organitzat avui sobre el Dia contra la Violència vers les Dones. Una xerrada a la que tindrà lloc aquesta tarda, a quarts de vuit, on t'enfocaràs sobretot en la vida de les dones al Madagascar. I és que, clar, molt sovint el que fem durant aquests dies és mirar el que passa al nostre voltant, però és un dia internacional. Per què destaques el Madagascar?
Bueno, nosaltres és on duem a terme els projectes i és l'àmbit que coneixem. Madagascar, evidentment, està molt, la situació molt malauradament que la que vivim aquí. Realment la violència envers les dones a nivell domèstic és altíssim. I una mica la xerrada la basaré doncs, explicant una mica la situació d'allà, amb una mica de dades i com es viu doncs, a nivell legal i a nivell domèstic aquesta situació, i després parlaré d'un cas concret d'una de les dones dels nostres projectes.
Aquesta dona, aquest cas concret, en què es caracteritza?
Aquesta dona és, de fet, exemplifica una realitat molt extensa, malauradament. El que passa que a través d'una família, nosaltres tenim un programa d'inserció sociolaboral de dones i ens centrem en famílies monoparentals una mica amb l'objectiu de donar a les dones l'autonomia a través d'una feina amb condicions laborals dignes, l'autonomia per no dependre de les parelles. Moltes vegades recorren al matrimoni o a la parella per fugir de la desprotecció que els suposa estar soles, però a la parella moltes vegades troben doncs, més violència que quan estan doncs, exposades posar terceres persones, diguéssim, no? Fora del, de l'àmbit familiar. Llavors el programa nostre pretén pues, donar-li cobertura per ajudar-les a poder tirar endavant els fills sense haver de dependre dels marits. I aquesta dona, bueno, és un cas molt dramàtic, és una dona que explica pues, la seva infància de maltracte, les baralles viscudes pues, entre els pares, després com reprodueix ella amb les seves parelles el mateix. I, bueno, no us explico al final, perquè si no...
No vindrem.
No tindrà gràcia.
Una de les paraules clau que està dient la Mireia ara mateix és dependència. És una paraula que estem sentint molt i és el que fa molt sovint que no hi hagi denúncia. Aquesta dependència és real o és o al final és un miratge amb el qual, o és una excusa amb la qual a vegades no es denuncia, Maribel?
Però jo crec que hauríem de redefinir d'una forma més sana el concepte d'amor, no? Amor no significa dependència. Llavors, moltes de les persones que han patit violència, doncs, identifiquem l'amor amb dependència. I clar, això és perillós, perquè junt amb altres factors, no? Nosaltres pensem que hem d'educar també els nens amb l'autoestima, perquè això veritablement és el que et dona el punt per posar els límits, o sigui... tothom es pot trobar en situacions d'abús, ja sigui laboral, sentimental, en qualsevol àmbit hi ha persones abusadores. L'important és que sàpigues posar els límits, que sàpigues que aquella persona no t'has de protegir, i llavors en aquell moment, malgrat que faci mal, has de posar els límits i dir, bueno, jo estic per sobre, no, d'això. En qüestió del maltractament, doncs no passa així, no? O sigui, hi ha una molt baixa autoestima en la qual hi ha sols una mirada de mal agressor, juntament amb l'aïllament, no, és molt difícil sortir-se sense ajuda d'aquest cercle.
Com es guanya aquesta autoestima, Maribel?
Doncs, bueno, quan precisament pots trencar la dependència, quan llavors et pots alimentar d'altres mirades en les quals veus que la teva mirada no era gens sana, no? Que l'amor és una altra cosa, és respecte, és consensuar, és bueno, que és compartir, i no, i en cap cas pot ser imposició ni violència ni abús. Llavors és relaborar totalment la teva vida.
Mm-hmm. Emma, en el cas d'una advocada com tu, quan arriba un cas d'aquestes característiques, la implicació que teniu els advocats ha de ser, és un tema, jo trobo que ha de ser molt delicat, perquè
va
fins a quin punt t'impliques o no.
No, és que va més enllà, no tens només tasca d'advocat. De fet, aquestes dones que et venen inclús al servei i tot, no només volen una opinió jurídica, pensa que es barreja tot. Llavors, clar, tu has de fer de psicòleg, d'assistent social, d'advocat, però potser ja et dic, el tema jurídic no és tan complicat. És més difícil la gestió de les emocions i com aquesta persona ha d'afrontar aquest procediment. Jo crec que el procediment en si no és difícil, sinó el que és difícil és aguantar tot el que et suposa aquest procediment. Hi ha un dolor molt fort i un desgast molt gran, que en principi si s'apliqués la llei i el sistema respongués d'una altra manera, crec que s'hauria de fer tot més ràpid. No en quant a el que és pròpiament els temes penals, perquè clar, en un tema de violència, a part del tema de violència, està tot el tema de la separació i el divorci. Clar, no serveix de res que tu penalment tinguis una ordre de protecció en què, bueno, hi hagin unes mesures provisionals i ara entro en temes tècnics que potser ara s'escapa aquí el tema, eh? Però vull dir, clar, et donen unes mesures provisionals, val, que tenen una validesa d'un temps determinat, però després el procediment de divorci igual et pot arribar a durar un any o un any i mig. Això sempre i quan es resolgui Rubí. Després, si te'n tens que anar a Barcelona perquè no estàs d'acord amb el que et diu, clar, això és infundir més càstig. Tot això fa que els procediments aquests siguin molt llargs, i crec que en aquest sentit s'haurien de mirar d'establir reformes a nivell de terminis o, no sé, dotar de més mitjans. Mm-hmm. O inclús dotar de jutjats el propi Sant Cugat, que no en tenim, mm-hmm, per exemple.
Sí, l'eterna demanda.
Sí. L'eterna demanda. O que els de Rubí pues, tingués un jutjat, a part de l'especialitzat en violència de gènere, pues, un jutjat de família que permetés canalitzar totes aquestes demandes. Però això ja...
Canviaria molt la cosa amb un jutjat que donés cobertura a Sant Cugat i a Rubí?
Creant un jutjat... clar, sí. És que per nombre d'habitants, crec que Sant Cugat... Hauria de tenir ben bé si jutjats o així, eh? Si no...
L'única ciutat de més de 50.000 habitants en Catalunya que no té jutjat.
En referència a això del jutjat...
Ah, mira.
Sant Cugat és l'única ciutat de tot el territori espanyol de 85.000 habitants que no té jutjats propis.
És que això és una dada...
Això és una incongruència.
Exacte, exacte. Vaja, això canvia molt la cosa. Senyor Escarré, des de policia, més enllà d'atendre la trucada i assistir a la víctima en el moment en què està fent aquesta primera denúncia, primera trucada telefònica, més enllà d'això, quina tasca es fa més des de policia local?
Bueno, va el seguiment posterior a tota la feina, coordinat amb serveis personals i amb tots els equips de treball. És a dir, nosaltres tenim un seguiment de protecció, un pla de protecció a les víctimes, i anem fent el seguiment posterior de tot el que li passa amb aquesta víctima o amb aquesta dona. Anem fent un seguiment, anem trucant per telèfon, anem comprovant que tot funciona, o que no té cap angoixa en el moment, a part de l'assessorament que li podem donar purament policial. Així ho fem tant a la policia local com als Mossos d'Esquadra.
Mm-hmm. Ara estem... Mireia, estem parlant sobre la feina que fan moltíssimes entitats només aquí a Sant Cugat. Això, si ho elevem a nivell país, se'ns va a milers d'entitats que hi treballen dia a dia amb una tasca més que encomiable. Parlàvem del cas del Madagascar i potser d'altres països que no tenen potser aquesta sort de que tanta gent hi treballi a favor. Això suposo que és un dèficit que des de Llamuna us heu trobat.
Sí, no hi ha tanta gent que treballi a favor, no hi ha lleis que protegeixin, doncs, com aquí, hi ha moltes lagunes legals, i hi ha unes tradicions molt arraigades, i en el cas de que, per exemple, una dona se la convenci de denunciar, que és molt difícil, molt, molt difícil, perquè a més és un descrèdit per la família, i en comptes d'acusar, una mica és alguna cosa hauràs fet, i llavors ella és la que surt perjudicada, s'aplica majoritàriament el que allà anomenen el dret de costums, que és doncs no a nivell de jutjat, sinó de l'autoritat del poble, l'autoritat tradicional una mica dels barris o dels pobles, que el que permeten és que la dona s'allunyi temporalment, sí, però el marit sempre que vulgui pot exigir-li que torni, que ho tenen molt, molt difícil realment.
I la ONU, quin paper juga en tot això? Perquè molt bé que diguin que el dia 25 és el dia que commemorem aquest fet, que no podem mirar cap a una altra banda, però quin paper hi juga en tot plegat?
Bueno, en el cas de Madagascar, doncs s'ha intentat, juntament amb el govern del país, posar en marxa uns centres d'atenció a les dones i les nenes maltractades i abusades. I s'intenta fer un treball a nivell de difusió, a nivell local, que això sí que s'utilitzen entitats locals, amb l'objectiu d'animar-les a denunciar, sobretot perquè a més hi ha un problema sanitari tremendo, perquè no s'atenen mèdicament, per exemple, els abusos sexuals, no? Llavors hi ha embarassos no desitjats amb nenes d'edats molt, 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 molt petites, no? I casos molt... S'han posat en marxa uns centres d'atenció, però clar, n'hi ha 13, doncs imagina't una població de gairebé 22 milions d'habitants.
Déu-n'hi-do.
És anecdòtic.
En fi, un dia on es veu que hi ha molta, molta feina a fer avui des del Sant Cugat a Fons, Matins, així hem volgut posar el nostre petit gra de sorra en tot plegat. Per això hem organitzat aquesta tertúlia amb la Maribel Guillamont de Nuestra Sola, David Bea de Creu Roja, Emma Prat, advocada, Josep Maria Escarré, cap de la policia local, Susana Pallisset, i entre l'alcalde de Serveis a la Ciutadania, i també s'ha incorporat a la tertúlia la Mireia Trias de l'ONG Llamuna. A tots, moltíssimes gràcies, i molta força i molta sort amb aquesta lluita.
Gràcies a vosaltres.